El matí de Ràdio Sabadell. Fem salut amb el Parc Taulí.
L'impacte de l'embaràs en la salut s'ha investigat des de diferents prismes al llarg dels anys. Un vincle que s'ha estudiat i molt és el de l'embaràs amb la depressió i els quadres d'ansietat. Per contra, no s'han destinat gaire recursos a comprovar si la gestació i el procés posterior al part incideixen en la salut mental de les dones i, evidentment, de les seves parelles. Per capgirar aquesta situació i crear un marc teòric d'aquesta matèria, l'Institut d'Investigació i Innovació del Taulí, de forma conjunta amb el grup Genders, ha iniciat l'estudi Bé Benestar. I per fer-lo possible, estan buscant persones gestants i parelles d'aquestes interessades en participar-hi. Per conèixer més a fons, avui saludem a la Txell Escalé. Ella és llevadora i investigadora del grup de recerca d'infermeria de l'I3PT. Bon dia.
Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
Primer, d'on surt, no? Doncs a la idea de vincular l'embaràs amb la salut mental en positiu. Jo crec que era un deute, no?
Sí,
ja també.
Exacte. És a dir, l'impacte negatiu de l'embaràs i del postpart en les dones i en molta menys proporció en les parelles ha estat el focus tradicional de la investigació en salut mental perinatal, que és la salut mental doncs, des de l'embaràs i després del naixement. Però tanmateix s'han destinat pocs recursos, hi ha poca investigació en salut mental positiva, és a dir, en l'impacte positiu que té per a la salut mental l'embràs i el postpart, és a dir, l'arribada d'una criatura tant en les dones com en les parelles. I d'aquí va néixer aquest projecte, el projecte Benestar, amb dos Bs. Una B és la B de la persona que gesta i l'altra B és la B destinada al benestar de la parella, si n'hi ha, és a dir, la persona que acompanya aquest procés.
Per què creieu també doncs, que sempre s'ha fet aquest vincle negatiu? No sé si la medicina també sempre ha estat més vinculada a l'actuació davant la malaltia que a la prevenció.
Exacte, sí, realment quan es parla de salut mental, la OMS en el 2001 la va definir com un estat de benestar en què l'individu, conscient de les seves pròpies capacitats, pot afrontar les tensions normals de la vida, treballar de forma productiva i fructífera i tenir la capacitat per fer contribucions a la comunitat. És a dir, la salut mental, la OMS, l'Organització Mundial de la Salut, la va entendre com una capacitat, com un recurs, com una competència. Tanmateix, l'estudi, els professionals, les investigacions que s'han dut a terme en salut mental han estat molt destinades a la patologia, a la mala salut mental. És rellevant, és important, és lògic que s'hagi produït això perquè l'impacte d'una salut mental negativa en les persones realment és molt gran.
Les conseqüències
que tenir una mala salut mental realment té un impacte molt, molt important en el dia a dia de les persones, a part per no parlar del cost econòmic que suposa per una societat tenir persones amb mala salut mental. Perquè realment afecta molt en el desenvolupament i en el dia a dia de les persones. Però sabem que les dones durant l'embràs i després del naixement s'han estudiat molt poc les parelles, però sabem que hi ha un impacte important en la salut mental en el sentit negatiu. Sabem que entre un 7 i un 20% de les dones durant l'embràs experimentaran ansietat o depressió, en països de renda alta, en països de rendes baixes i mitjanes, aquest percentatge pot ser superior al 20%. I pel que fa a les parelles, se sap que la proporció d'homes, perquè s'han estudiat molt poc les parelles de dues dones, la proporció d'homes que tenen símptomes depressius en el primer any després de convertir-se en pares és el doble que la població general. Llavors, hi ha un impacte negatiu, però també és veritat que hi ha tota una proporció de dones que no estan malament, però no ens hem preguntat si estan bé. Sabem que no estan malament perquè no compleixen criteris diagnòstics d'ansietat o de depressió, però no, tampoc sabem, perquè no ho mesurem, si estan bé, si tenen simptomatologia positiva.
Què és el que ara es farà amb aquest estudi? Què és el que es considera també, doncs, Txell, una salut mental positiva?
És complex, sí? Perquè la, quan es parla de salut mental positiva o de benestar mental, tot aquest corrent de la salut mental positiva o del benestar mental ve de la filosofia també, de, la de perspectives filosòfiques. Es, va, es parla de perspectiva hedònica i de perspectiva eudaimònica. La, la perspectiva hedònica té en compte les emocions, és a dir, una persona que disposa de benestar emocional, que és com, que és com defineix la, el benestar mental, la perspectiva hedònica, és una persona que té alts nivells d'estats d'ànims positius, és a dir, d'emocions positives, d'emocions plaents, satisfactòries, i baixos nivells d'emocions negatives. Per contra, hi ha una altra perspectiva, que és la perspectiva eudaimònica, que té més en compte el fet del, del funcionament positiu dins de la societat. No, tant en, no té tant en compte les emocions, sinó que les persones funcionin bé. Que les persones defineixin la seva vida com a productiva, com a fructífera, i que, a més, dins de la societat funcionin correctament. Per tant, en, de forma la, a nivell d'una de, definició més entendible per tothom,
més
general diríem que una persona que disposa d'un benestar mental o de salut mental positiva és una persona que se sent bé i que funciona bé. Tingui o no tingui sintomatologia negativa. És a dir, una persona... Tenir disposada salut mental, tenir salut mental no és només l'absència de malaltia. Una persona que té que té una depressió, que té ansietat, pot tenir sintomatologia positiva, també pot tenir estats d'ànims positius. Llavors, està poc estudiat i és aquí aquest, aquest buit que, on, que volem intentar doncs, omplir per tenir una mica una idea més global,
més global, no?
De la salut mental.
Perquè llavors entenc que no implica necessàriament doncs, no tenir una malaltia mental, no? Que és això, la importància d'aquesta sensació, no? De benestar. Quin és l'objectiu o els objectius que us marqueu, no? En aquest estudi? No sé si us heu doncs, allò fixat un full de ruta.
Sí, el full de ruta és començar. Primer hem de saber d'on partim. Com he dit, hi ha poca investigació. En salut mental positiva hi ha estudis fets, hi ha investigacions fetes. Un dels principals investigadors és Corey Case, que realment ha fet moltes investigacions en salut mental positiva, però no tant dins de l'àmbit perinatal, en dones durant l'embràs, durant el postpart, i menys en parelles. Llavors, el nostre objectiu és, primer de tot, conèixer quin és el grau de benestar mental individual de les dones i de les parelles durant l'embràs i després del naixement, i analitzar la seva associació amb factors sociodemogràfics, econòmics, d'estil de vida, de salut, amb el recolzament i suport social i amb el nivell de resiliència de les persones. Llavors, per donar resposta a aquest objectiu, ens plantegem un estudi descriptiu, observacional, en el qual els participants i les participants en aquest estudi hauran de respondre 6 qüestionaris en diferents moments de l'embràs i fins un any després del naixement. Aquí ve la complexitat del projecte, perquè
es requereix no, durant molt de temps,
una longitudinalitat i un seguiment de, per part dels participants. Llavors, quan informem de l'estudi, sempre recalquem molt a les dones i a les parelles que vulguin participar la importància de ser conscients que estan participant en aquest estudi. Hem intentat dissenyar un logo que sigui bastant atractiu, més que res, perquè la gent sigui conscient de que està participant en aquest estudi, que després del naixement moltes vegades es poden oblidar de dir, ostres, estava participant en un estudi, ara rebo un mail i què he de fer? Clar, que siguin conscients que rebran diferents qüestionaris fins un any, fins a 12 mesos després del naixement.
Quantes persones busqueu per fer realitat aquest estudi?
Per aquesta primera fase necessitaríem 400 dones i 400 parelles.
No?
I les parelles ens és igual que siguin, que siguin de sexe masculí com que siguin de sexe femení. De fet, hi ha molt poca evidència també en parelles de dues dones i, per descomptat, hi ha moltíssima poca evidència de persones trans, de gestació en persones trans, de parelles no binàries. És a dir, en el nostre estudi hi pot participar tant...
Clar, voleu incloure tota
tothom,
la diversitat,
tota la diversitat.
De famílies. Per què us heu fixat aquesta xifra de 400?
S'ha fet un càlcul. s'ha fet un càlcul de grandària de la mostra en base als naixements que hi ha a Catalunya i és la mostra representativa per poder donar resposta al nostre objectiu d'estudi.
Entenc que també és important, no?, incloure tota l'experiència del col·lectiu, no?, LGTBIQ, també per tenir, no?, doncs aquestes dades i pel que deies, no?, que no hi ha estudis en aquest sentit.
Exacte, ens interessa això, donar resposta també a les necessitats que puguin tenir persones del col·lectiu i també en saber si la salut mental és diferent en parelles doncs, heterosexuals o en parelles homosexuals. És a dir, poder aportar evidència novedosa i que ens permeti contextualitzar la salut mental des de diferents perspectives.
Quin perfil de dones i de parelles també busqueu, en el sentit de quins requisits han de complir? No sé si han de tenir doncs, algunes setmanes de gestació...
Sí, per poder participar a l'estudi, realment els criteris d'inclusió... els criteris d'exclusió són molt pocs. És a dir, necessitem que estiguin gestant la dona entre la setmana, o la persona que gesta, entre la setmana 18 i la setmana 24, i tenir una ecografia, que normalment es fa en el segon trimestre de l'embràs, una ecografia morfològica, que és l'ecografia del segon trimestre, on no hi hagi malformacions molt importants, que això seria un biatge important. Perquè hem triat aquestes setmanes d'embràs per començar a participar a l'estudi, perquè la majoria d'avortaments i de pèrdues d'embràs es produeixen en el primer trimestre. I un cop tenim una ecografia en el segon trimestre on la gestació es veu normal o hi pot haver alguna alteració, però alteracions lleus, les probabilitats de que es compliqui l'embràs són inferiors. Llavors, o que hi hagi una pèrdua de l'embràs, també la probabilitat és més baixa.
Clar, redueixen. En què consistirà l'estudi, no? Com es farà doncs, aquest seguiment en el sentit de quins elements doncs, incloureu en el qüestionari? No sé si es tindrà en compte doncs, des dels hàbits alimentaris, l'esport, les seves activitats del dia a dia.
Sí, són qüestionaris que, excepte el primer qüestionari es rep en el moment de participar a l'estudi, és a dir, entre la setmana 18 i 24. I la resta de qüestionaris, que en total són 6, doncs es reben el segon en el tercer trimestre, entre la setmana 32 i 36 aproximadament. El tercer qüestionari es rep entre un mes i 6 setmanes després del naixement. El quart qüestionari, els 3 mesos després del naixement. El cinquè qüestionari, els 6 mesos després del naixement. I el sisè qüestionari, a l'any. Els 12 mesos després del naixement. El primer és més curtet, es tenen en compte dades sociodemogràfiques, econòmiques, d'estil de vida, és un qüestionari més curtet. I els següents qüestionaris inclouen escales validades, tant de simptomatologia ansiosa com depressiva, una escala de validada sobre el benestar mental, que és el gran interès motiu d'aquest estudi, i llavors també valorem la resiliència també amb una escala validada, i llavors tot d'aspectes relacionats amb l'estil de vida de la persona, si practica mindfulness, yoga, qigong, pilates, és a dir, quin tipus d'activitat física, quin tipus d'hàbits té aquesta persona, també quin tipus d'activitat física, doncs, si durant la setmana fan aquests 150 minuts d'exercici moderat o intensa que recomana l'Organització Mundial de la Salut. Per exemple, després del naixement preguntem si estem recuperant els hàbits d'exercici físic, per exemple, que teníem previ a l'embràs. Tot d'aspectes relacionats amb hàbits de vida dels participants.
Clar, abans ho comentaves, no?, que us heu fixat doncs, a aquest temps, que no és gaire habitual, no?, fer estudis que s'allarguin tant de temps, suposo que per això, no?, perquè voleu veure tota l'evolució, perquè suposo que és molt diferent, no?, també doncs, abans i després de l'arribada del nadó.
Sí, per mi com a investigadora hauria sigut més fàcil fer un tall més curt, perquè és molt més fàcil obtenir resultats. Assumim que obtindrem pèrdues, malgrat que insistim molt quan els i les participants comencen a participar a l'estudi, insistim molt en la importància de ser conscients que anirà aniran rebent aquests qüestionaris per correu electrònic, però som conscients que tindrem pèrdues, que no seran el mateix el número de participants els que comencin que els que tindrem els 12 mesos després del naixement.
Esperem que no es perdin
gaires. Esperem que no es perdin gaires, però som conscients que tindrem pèrdues. El nostre objectiu és que sigui que tenir el màxim de dades possibles els 6 i els 12 mesos després del naixement, perquè hi ha molt poca investigació de l'impacte tant en positiu com en negatiu, sí, òbviament menys en positiu, del postpart o de la maternitat o de la paternitat tants mesos després de l'arribada de la criatura.
Per la gent que ens escolta, si volen participar, què han de fer?
Si són persones que a més, aquest estudi serà un estudi multicèntric, llavors el Taulí és el centre investigador principal, està previst que participin altres centres, l'Institut Català de la Salut, per tant, també l'Atenció Primària de Catalunya, també estan interessats un hospital de Mallorca, d'Extremadura, llavors és possible que participin altres centres amb el Taulí com a centre investigador principal. Llavors, si és una persona que es fa el control de l'embràs i tindrà l'ecografia de segon trimestre al Taulí, simplement és, quan surti de l'ecografia o abans d'entrar a l'ecografia, comentar a l'obstetra o la persona que li faci l'ecografia que està interessada en participar en l'estudi. A més, que li diran, quan arribi el dia de l'ecografia, li proposaran. Si és una persona que es farà l'ecografia a atenció primària, doncs el mateix, comentar-ho amb la llevadora o amb l'obstetra que li faci l'ecografia. I si és una persona que es fa el seguiment en un altre, perquè és d'un altre territori i no es fa el seguiment aquí a Sabadell, doncs pot enviar un correu electrònic a benestar, és a dir, benestar, però amb dues Bs de Barcelona, benestar, @genders, genders. Això, si entrem a la web de néixer al Taulí, també està penjada, per exemple, aquesta informació. Enviar un mail a benestar@genders.eu, explicar doncs, que és una dona embarassada o que és una parella que està en procés de gestació entre la setmana 18 i 24, que l'ecografia de segon trimestre és normal, i li podem enviar d'una forma molt senzilla el full informatiu i el consentiment informat perquè el retorni signat electrònicament d'una forma molt senzilla i complint tots els criteris de seguretat pel que fa a signatures electròniques.
Clar, si aconseguiu definir quin és el perfil també de persona amb nivells més alts de benestar, quin serà el següent pas?
Aquesta és la clau. O sigui, ens plantegem aquest primer estudi descriptiu per definir una mica quins són els factors que poden determinar aquest benestar i a partir d'aquí plantejar-nos una segona fase amb intervenció. És a dir, plantejar-nos, doncs, per exemple, grups. Si veiem que el mindfulness, per exemple,
funciona,
pot ser un factor que... Sabem que el mindfulness ens redueix el malestar. Ho sabem, hi ha investigacions fetes. Hem de veure si el mindfulness, per exemple, ens augmenta el benestar. Doncs plantejar-nos sessions grupals de mindfulness amb dones embarassades o després del naixement i amb parelles també, que també les parelles són les grans oblidades i també els canvia la vida, també hi ha un impacte. Llavors, plantejar-nos diferents intervencions o intervencions relacionades amb l'esport o amb relaxació, veure quins factors ens poden determinar aquest benestar i a partir d'aquí plantejar-nos una intervenció dirigida a augmentar el benestar.
Potenciar, no?, doncs aquestes activitats i informar, no?, i acompanyar doncs, les dones i les seves parelles perquè incorporin, no?, aquests hàbits. Creieu que d'aquesta manera es podrien prevenir també els efectes negatius de l'embaràs en la salut mental?
Estem segures que sí. Ara hem de veure. També tindrem un resultat molt interessant que com que en aquests qüestionaris també valorem sintomatologia d'ansietat i de depressió amb una escala validada que és la que més s'utilitza tot a nivell internacional per determinar els símptomes d'ansietat i depressió durant l'embaràs i després del part, podrem comparar les puntuacions de malestar amb les puntuacions de benestar. Llavors podrem veure també si altes puntuacions de benestar disminueixen el malestar o no, a veure com es comporta el benestar versus el malestar en l'embràs i després del naixement. Vull dir que tindrem dades interessants i també podrem veure com es comporta la salut mental en el nucli de la parella.
Clar, que és molt important, també.
Si tenen salut mental similar o no, a veure com es comporta dins de la parella.
Doncs serà molt interessant recollir totes aquestes dades i després analitzar-les. Nosaltres seguirem ben atents i ho explicarem aquí al matí de Ràdio Sabadell. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies per convidar-me.
Innovadora del grup, per explicar-nos i sobretot per impulsar, no?, des del Parc Taulí, doncs, aquesta nova recerca. Que vagi molt bé. Molt bon dia.
Moltes gràcies.